Bueno, i cal dir que Carles Mulet, ell és senador per Compromís, senador nacional, junt a uns quants càrrecs de l'Esquerra Confederal, ha viatjat en una ONG i ha visitat Jerusalem. Anem a sentir què és el que ha vist ell.
Finalitzem avui un recorregut intens per Palestina. Hem estat en Jerusalem, hem estat en Ramallah, hem estat en Belén, hem estat en els campaments de les persones refugiades i sobretot en Hebron, que ha sigut segurament la ciutat que més s'ha impactat. He pogut veure en primera persona el que és l'apartheid que està practicant l'Estat d'Israel. Unes ocupacions que són completament il·legals, amb el silenci i la connivència de la comunitat internacional. Dona igual el que digui les Nacions Unides, dona igual que s'ha signat el propi Estat d'Israel, perquè ho està incomplint de manera sistemàtica i fora d'això ningú li planta cara. Hem vist com se dedica a espoliar l'aigua, com se dedica a espoliar la terra, com se dedica a enderrocar les vivendes de les persones. Hem vist com està assetjant contínuament a les persones del poble palestí i fora d'això no hi ha cap tipus de resposta a nivell internacional. Nosaltres sí que hem volgut vindre sobre el terreny també per a trencar prejudicis, però sobretot per a veure el que està passant. I la veritat és que una persona no torna igual quan ve a Palestina i veu el que estan vivint aquestes persones. I fora d'això exigim respostes i exigim a l'Estat d'Israel que complisca aquelles obligacions que té a nivell internacional.
Carles Mulet, bon dia.
Bon dia.
Mire, vostè diu que una persona no torna igual després d'haver vist el que està passant allà.
Sí, efectivament. Podem tindre, no, de fet, era un viatge que teníem moltes ganes de fer, no? I teníem uns idees preconcebudes, no havíem estat mai en Palestina, i després de veure conforme està vivint, no? I la duresa del dia a dia t'impacta molt, no? I t'endús molta reflexió cada casa i crec que sí, que no som els mateixos, no? Després de veure com en ple segle XXI està passant això.
Vostè diu, conforme està passant això, parla de forma... jo vull que em diga fets concrets que vostè l'han impactat de tal manera que li ha fet no tornar igual. Digue'm fets concrets.
Sí, bueno, allí vem la realitat, no? Que hi ha un, lo que és un apartheid, però brutal. Això que veiem en Sud-àfrica està passant entre Israel i Palestina. I sobretot, clar, tenim la imatge moltes vegades preconcebuda, no? De que hi ha una autoritat palestina que té part de control del territori i altra part que és la israeliana, i és que és mentira, és Israel qui està ocupant tot el territori. I veiem això, com hi ha ciutats que estan en murs, que el mur de Berlín se queda a l'altura del Betum, de lo que estem veient aquí, no? Murs electrificats, murs enormes, que separen els barris, les persones àrabs que vivien allí molt abans que anaren els israelians, no se deixa passar per els carrers, no poden utilitzar carreteres, tenen 7 litres d'aigua al dia, mentre els israelians tenen 300. És tot una política de separació
radical. Això és el que jo li demanava. Tenen 16 litres mentre els altres en tenen 300. És a dir, fets concrets que no podem ni siquiera imaginar en la gent que estem així. I aquest tipus de coses que vostè han impactat especialment. Per exemple, l'aigua.
Sí, sí, l'aigua és una de les polítiques d'invasió d'Israel. Israel tenia assignats els territoris quan per les Nacions Unides se li va donar en els 40 del segle passat, i el que ha fet és anar ocupant de manera sistemàtica tots els recursos naturals sense cap tipus de reacció per part de la comunitat internacional. I llavors com el mur va recorrent per a afectar pous, naixements d'aigua, i ha deixat pràcticament sense aigua als palestins. I la mitjana d'aigua que tenen els palestins és de 16 litres al dia, mentre ells tenen 300, quan nosaltres es calcula que gastem 200 al dia, no? I de fet, tu veus clarament on viu una població israeliana i on viu una àrab, perquè l'àrab té que tenir depòsit tal dels edificis per a poder tenir aigua tot el dia, perquè si no, per a poder guardar-la, no? Perquè tenen tants de subministre, perquè Israel les ha portat fins i tot l'aigua.
Això és el que jo me referia, a aquestes coses tan bàsiques que no imaginem. Diem, ocupem un territori, però a més el que fem és anar dominant per mig de la necessitat el que queda, no?
Sí, sí, no, i damunt, per exemple, el riu Jordà, que és conegut, no?, que és el riu principal, que en teoria era un riu que estava dins la part palestina quan se va repartir el territori, és un riu que el té copat completament l'estat d'Israel. el Mar Mort, veiem-ne també que és una font de recursos molt gran, molt important, quant a turisme o quant a salts i a productes de, que s'utilitzen molt, no?, per a productes de bellesa. També el té completament ocupat de l'estat d'Israel i al final es posen i ven pràcticament tot, la terra més fèrtil, les parts més importants de les ciutats. És molt impactant, no?, veure com a poc a poc, en silenci, sense cap tipus de reacció per part de la comunitat internacional, s'han fet pràcticament tot el que tenia valor en aquella terra.
Clar, així parlem que s'està fent en silenci, perquè quan tenim aquesta guerra a Europa d'esta manera tan televisada minut a minut i podem veure què està ocorrint, o ara sentim què està ocorrint perquè vostè ha vingut, clar, vostè és per això que no és la mateixa persona una quan torna d'allí.
Clar, i te fa replantejar, perquè també te fa replantejar-te moltes coses, no? Dius, bueno, en teoria sempre hem confiat en el paper de les institucions com Nacions Unides i la política de solidaritat, i després veus que això no funciona absolutament per a res, no? Que Nacions Unides o la comunitat internacional sí que condemna certes agressions en territoris i en altres això no passa, i així és que cada dia no veus com contínuament s'està fent aquesta política de segregació racial damunt en un territori que no és teu. O sigui, tu ocupes un territori i fas la gent que viu allà viure en unes condicions infrahumanes. I així ningú reacciona. La mateixa ONU que li va donar els terrenys a l'estat d'Israel no li diu, escolta, que estàs ocupant il·legalment, que has fet una colònia així en un lloc on no tocava, que acabes d'arrasar un espai verd, una muntanya plena d'arbres que era de Palestina, per a ficar uns colons allà. Que damunt està furtant l'aigua que li fa falta per a l'agricultura per sobreviure a la comunitat islàmica. I això és el dia a dia, i la realitat. I tots dius, bueno, quina porqueria de món tenim i quina porqueria d'institucions tenim que permeten això, perquè això no, clar, no és notícia. Ja. Abans se parlava molt del que parlava en Palestina i ara ja bueno, s'ha silenciat. Però li queda molta atenció. I, per exemple, hi havia una vaga general, perquè un dels campaments de refugiats, que vam anar a veure uns quants, estaven també completament bloquejats per l'exèrcit d'Israel, i la comunitat ara va reaccionar. I això no és notícia.
Clar, però sap què passa? Que és que les notícies que estem seguint en aquest moment, que és la guerra d'Ucraïna, és el mateix, és a dir, són terrenys ocupats.
Sí, sí, per això que sí que hi ha molta preocupació, com és normal, i el focus mediàtic, el que està passant en Ucraïna, de manera, sí, és totalment inacceptable, però volem recordar sí, que sí, ja des dels anys 40, que Israel està ocupant de manera sistemàtica cada dia més, no, més terreny que no li correspon, per aquest repartiment que s'ha fet, un repartiment que va ser completament arbitrari, i no passa absolutament res, ningú condena Israel, ningú fa cap tipus d'acció de sancions a Israel perquè evite aquest tipus de comportaments. O podríem parlar del Sahara, que és el mateix cas, no? Com Marroc va ocupar des de l'any 70 del segle passat, tant un territori que no és seu, i no li passa absolutament, sinó tot al contrari, són països que reben tot tipus d'ajudes, que tenen tot tipus de privilegis comercials amb Europa o en Amèrica, i no hi ha cap tipus de condemna o de... crec que sigui de fer una escolteta i dir, escolta, que ho estàs fent mal, que això no pots fer, o que això està en contra de la legalitat, així hi ha impunitat, i és realment això, la impotència que te genera, veure que ara nosaltres formarem en iniciatives, li demanarem al govern també a veure què pensa fer, no?, com a actor de la política internacional, i sabem que no anem a tindre cap tipus de resposta.
Per cert, no sé si canvien de tema, però sí canvien la línia, no?, de l'entrevista. Vostè ahir, dia 12 d'octubre, què va celebrar?
Pues ahir, això, precisament estàvem en Palestina vivint una vaga que va per la ciutat de Jerusalem. Això és el que vaig celebrar, no vaig celebrar res, i si no, pues bueno, quan estic en el territori, el dia 12 d'octubre és un dia festiu per estar en la família.
Simplement un dia festiu, no?
Sí, un dia festiu d'estos que també te costa molt un poc entendre, no? És un dia festiu que acaba sent, en teoria, és un dia de festa de tot l'estat, però acaba sent una festa més religiosa que no, perquè veus que per exemple, no?
Vostè què celebra, el dia del Pilar o el dia de la Hispanitat?
Jo cap dels dos. És un dia festiu, com podria ser el dia de la Immaculada, no sóc practicant de cap religió, però costa molt entendre com jo rep per aquest dia centenars, bueno, centenars tampoc, no? Moltes invitacions d'actes que són misses de la Guàrdia Civil, del poble, de la província, a nivell de València. Ara com estic de portaveu del grup parlamentari, no sé quantes invitacions de la Policia Nacional he rebut i de la Guàrdia Civil pel Dia de l'Hispanitat. I són misses i actes d'entrega de flors a la Mare de Déu, i costa un poc entendre, no? Que estem en una estada confessional i que se faci aquest tipus de celebracions religioses de caire estatal.
Sí, era una cosa que ens va llamar l'atenció. Per cert, va veure, crec que li pareixerà algo un poc fora de context, no? De lo que estem parlant, però va veure esta polèmica que ha sorgit en aquest retras que va tindre el president del govern en aquest desfile militar.
Sí, ho he seguit. Bueno, i també és que al final aquest tipus de celebracions se converteix en actes d'exaltació ultra, com hi ha tradició que s'insulta el president del govern, i bueno, que és anecdòtic, no? També la conya que han fet, no? Si era una de Rodalies, seria el més normal que hagués de matar. Això no... Així estem molt acostumbrats a tindre uns horaris infernals, no? La crítica és que el cap de l'Estat no se'l pot fer esperar. I, bueno, el cap de l'Estat el que hem de fer és poder triar de manera democràtica. Això és l'important, no? Tot la més. És molt lamentable tot el que se veu en aquest dia de celebració, no? Com sigui Sánchez, tinguem la simpatia que tinguem per ell, o sigui qualsevol altre president del govern, que se dediquen els ultres a insultar al president del govern i treure de context. Bueno, qualsevol persona pot tindre un contratemps i arribar tard a un acte i de tot el que ha passat segurament, i treure-se de context, bueno, crec que sí.
Pues, Carles Mulet, moltes gràcies per haver-nos contat com ha estat aquest viatge i reivindicar el que està passant allí. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.